Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Saritorio en el control y Carmen Leinez al micrófono, os envían sus más cálidos saludos. Os recordamos que como cada día que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y en la página web de nuestra radio, donde disponéis de nuestros programas para escucharlos a vuestro ritmo y en cualquier dispositivo. Hoy tenemos con nosotros al historiador y profesor de la Universidad Jaume I de Castelló de La Plana, Vicente Baidal, doctor en Historia, autor de numerosos libros. Ha desarrollado su carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en la Universidad de Oxford. Hoy nos acompaña para presentarnos su título más reciente, Del Sénia al Segura, breve historia de los valencianos, publicado en doble edición, valenciano y castellano, por la editorial Drassana. Vicente, bienvenido a nuestro programa Cruce de Caminos y gracias por pasar con nosotros esta próxima hora.
Hola, buen día, gracias a vosotros por convidarme.
A ti siempre, por venir. Ya sabemos que estás muy liado, tienes muchas cosas, pero te lo agradecemos doblemente. Vicente, si te parece, seguiremos un orden cronológico, pues así convertiremos la entrevista en una clase intensiva de historia. ¿Cuáles son los vestigios más antiguos de la actividad humana en nuestro territorio?
De actividad humana, ya fa algun milió d'anys, pràcticament quan comencen els primers homínids que arriben a la península Ibèrica, també hi ha restes el que actualment és el territori valencià, perquè jo faig una diferència molt clara en el llibre entre el que actualment entenem com a València del Sénia al Segura, que va néixer en 1238, però abans d'això hi havia altres territoris que pertanyien a altres entitats polítiques, i si pensem ja en fa un milió d'anys, imaginem-nos que poc tenim en comú amb els caçars recol·lectors de fa centenars de milers d'anys. En tot cas, el llibre sí que té un punt de partida, que no va als primers homínids, sinó als primers, una tria simbòlica, als primers homínids que fan ús del foc en l'actual territori valencià, que serien els que es trobaven a la cova del Bolomor, en terme de Tavernes de la Valldigna actualment, en la subcomarca de la Valldigna, en la Safor, i de fet són els primers homínids que van utilitzar el foc documentats en tota la península Ibèrica, és a dir, que els tenim així d'alguna manera. I llavors este seria el primer moment en què comença el llibre amb aquelles societats caça-recolectores fent foc dins de la cova del Bolomor.
Ja. I con què altres terres de la península d'Europa guarda vinculació?
En quin sentit?
Sí, en el que me estás hablando de todo esto que me has hablado.
Sí, llavors, en aquell moment, diguem que és a dir, hi ha societats caça-recolectores per tota Europa, encara no són ni homo sapiens en estos moments, són homínids anteriors a la nostra espècie, que en realitat tenim uns 40.000, 50.000 anys com a tals. Llavors, hi ha diversos tipus d'homínids, per exemple, els neandertals, fins a tota una evolució fins a arribar als actuals sapiens. En aquest sentit, hi ha evolucions molt diverses per tota Europa. Sí que hi ha cultures comunes, però en aquest cas, diguem que en el llibre es tracten exclusivament els jaciments més importants que hi ha hagut així.
Y dicen, los fenicios son el pueblo que parece que estuvo por todas partes, pero no arraigó en ninguna. ¿Tuvo algún papel en Valencia?
Els fenicis, sí que hi ha algunes restes destacades. En aquest sentit, sempre es fa com una xicoteta distinció entre les colonitzacions fenícia i les colonitzacions romana i grega, que eren més d'establir colònies, i en canvi els fenicis eren més d'establir punts comercials que intercanviaven coses amb les societats indígenes. I en aquest sentit, per exemple, a les actuals comarques del sud valencià, a Guardamar del Segura, hi ha, per exemple, restes d'estructures estables dels fenicis, és a dir, que saben que els fenicis sí que van arribar així i van comerciar, sobretot, doncs, amb les societats que hi havia en aquell moment, que eren les íberes, societats íberes, diversos tribus que després serien contestants, sedetans, turdetans i lergets, diverses tribus íberes, que sí que van comerciar primer amb els fenicis, després amb els grecs i després ja no només comerciar amb els romans.
Sí,
fenicis i cartagineses eren, diguem, eren fills uns d'altres. Cartagineses eren els fenicis instal·lats al nord d'Àfrica. I, per exemple, clar, els cartaginesos van fundar Cartago Nova, l'actual Cartagena, que està tan a prop de, doncs, de tota la zona alacantina. I en aquest sentit sí que hi ha una petjada dels fenicis, però evidentment no és tan clara com la dels, sobretot la dels romans. Passa un poc amb els grecs, també hi ha una petjada, però no la trobem tan clara com en el cas romà.
¿Y se podría decir que el primer pueblo propiamente, entre comillas, valenciano fue el ibero?
Des del punt de vista que es defensa en el llibre, per exemple, no. És a dir, no seria així.
No.
Perquè els valencians com a tals, és a dir, els ibers, de fet, els ibers no sabem ni com es deien ells mateixos. El nom d'Iber és un nom que donen els grecs pel riu Ebre, actualment riu Ebre, però no sabem ni com es deien ells mateixos. Per exemple, abans he parlat dels contestants, els sedetans, això eren noms que els donaven els romans, per exemple, però no sabem ells què es consideraven. Per tant, ells no es consideraven valencians ni molt menys, entre altres coses perquè, per exemple, la ciutat de València la van fundar els romans.
Claro.
A partir del moment en què es funda la ciutat de València hi ha uns primers valencians, però són només els habitants de la ciutat de València. Els habitants d'altres ciutats, com Elx, o com Alacant, o com ciutats del nord que ja estaven fundades, no se sentien valencianes ni es consideraven valencianes, només es consideraven valencians a partir de la ciutat de València, a partir de la fundació de Roma. Sí. En dit, els ibers no se sentien valencians ni molt menys, perquè la identitat col·lectiva valenciana sí que començarà després, començarà amb Jaume I. De fet, un dels meus anteriors llibres es dedicava a això, els valencians des de quan són valencians, en què veiem molt clarament com en el segle XIII, quan arriba Jaume I, ni la gent d'Alcira, ni la d'Onda, ni l'Alcoi, ni la de Vinaròs, ni la d'Elx se senten valencians. Però a poc, a partir de la fundació del Regne de València, de la creació d'unes institucions valencianes, com van ser les Corts, la Generalitat Valenciana, a partir de fer una hisenda valenciana també, que la gent pagava impostos i deia, per què estem pagant impostos? Doncs per a defendre aquestes noves fronteres que acabem de fer.
Claro.
I això al final va crear una solidaritat. Un poc també, la butxaca sempre importa, i no només la butxaca, sinó aquelles institucions polítiques. Llavors, fins a 1238, per així passen tota una sèrie de societats que ens han deixat tota una sèrie de llegats, que són molt importants i que evidentment cal estudiar, i per això estan en el llibre. Per exemple, la Dama d'Elx actualment és un símbol valencià,
però
és bé de l'època ibera. Ara bé, la Dama d'Elx, que segurament era una sacerdotessa, no se sentia valenciana, ni sabia tan sols el que era València, perquè ni tan sols havia fundat la ciutat de València. Per tant, en el llibre sempre es fa molt clarament aquesta distinció entre abans de 1268 i després de 1268.
Eso está bien, porque hay que saber más o menos, porque luego lo mezclas todo.
Sí, de fet, per això es diu del Senyal Segura, Breu Història dels Valencians, perquè és del Senyal Segura anem a veure totes les societats que han passat per este territori. I després anem a veure la Breu Història dels Valencians ja a partir d'un moment en què hi ha un grup que es considera valencià, que és del Senyal Segura, era a partir de 1238, 1304, que es quan s'arriba al Segura.
Entonces, Vicent, ¿es osado buscar alguna pervivencia de este pueblo prerromano en la Valencia posterior? Si te atrevieras a hacerlo, ¿dónde verías cierta continuidad?
Yo no veig
continuïtats. No, simplement no hay nada, ¿no? Como estábamos diciendo.
Simplement sí que hi ha, diguem, per una banda, uns llegats patrimonials. Exemple, doncs això, també un altre símbol valencià és actualment el Guerrer de Moixent, que també és una figura íbera, però és un símbol valencià, igual que la Dama d'Elx, des del segle XX. Ni els valencians històrics, des del sastre de la mitjana, no consideraven això perquè ni tan sols ho coneixien. Quan els ibers després es romanissen, després de Roma, quan cau Roma, venen els visigots, després hi ha un trencament important, que serà l'arribada dels musulmans. L'arribada dels musulmans, en el segle VIII, arriben moltíssimes tribus d'Aràbia, és a dir, totalment és Iraq, tota la península aràbiga, i també del nord d'Àfrica. Arriben d'Egipte, de Síria, que seria l'est del Mediterrani, i també, sobretot, del Marroc i d'Algèria, que actualment és Algèria. Llavors, hi ha un trencament que sí que es fusionen amb aquells antics ibers romanitzats i passats pels visigots, val? Es fusionen i d'alguna manera s'absorbixen, I després hi haurà un altre gran trencament, que serà la conquesta cristiana de Jaume I. Llavors, ja d'aquella societat ibera, ja, de fet, ningú se'n recordava. Ningú,
claro,
Jaume
claro.
I, li preguntaven qui eren els ibers, no sabia ni de què li estaves parlant. Per tant, diguem que... No, eixa gran continuïtat que moltes...
Que no és...
No, la qüestió està en que eixa idea sí que... està entre molta gent, perquè era la idea que mantenien els historiadors de fa un segle i mig, perquè un poc era el signe del temps. Quan en el segle XIX els estats-nació van començar a buscar els seus orígens, doncs els francesos deien, no, els nostres orígens són els gals d'època romana, de fa 2.000 anys. Els anglesos deien, els nostres passats són els bretons, sí, també d'època romana, de fa 2.000 anys. Els alemanys deien, els nostres passats són les tribus germàniques de fa 2.000 anys. I així van dir, el nostre passat són els celtibers. Això era una idea que es defensava fa, doncs això, en el segle XIX i que es va expandir entre la gent. Després, quan els historiadors hem anat investigant, hem vist que, clar, que eixa continuïtat realment no era tal, que durant eixos 2.000 anys hi ha hagut molts trencaments que han marcat doncs això, que s'hagin superposat capes, que nosaltres sí que siguem capaços de recordar quines societats hi havia fa 2.000 anys, però que en realitat socialment no hi ha hagut una continuïtat fins als nostres dies, sinó que hi ha hagut una història marcada per trencaments i per llegats i, sobretot, també per transformacions.
Claro, claro. Entonces, la ciudad de Valencia es de creación romana, pero ¿qué importancia llegó a alcanzar en la República y posteriormente en el Imperio?
La ciudad de Valencia en época romana. Bé, la ciudad de Valencia... no era una de les ciutats més importants de la península ibèrica, però estava en un rang mitjà. És a dir, si actualment en la península ibèrica, en Espanya, València és la tercera ciutat, en aquells moments no era així, no era tan important. Però sí que va ser molt important estratègicament, perquè els romans la van fundar un poc per a controlar tota la zona que hi havia entre dos grans ciutats que ja controlaven els romans, que eren Tarraco i Cartagonova. És a dir, Tarragona i Cartagena. Llavors, entre Tarragona i Cartagena hi havia com un gran espai buit, i en aquest moment de colonització i de conquesta del segle II abans de Crist, els romans van decidir fundar la ciutat de València, i diguem que controlava doncs, tota la zona fins a Edeta, que eren ibers, fins a Sagunt, que també en un principi eren ibers, i pel sud fins a tota la part de... serien els contestants, també Xàtiva, el que era la Saiti Ibera, i llavors va tindre una funció de control, no només polític, sinó també econòmic, de tota aquesta zona. Aquesta és la fundació original. Després és cert que la ciutat de València va quedar abandonada perquè hi hagueren unes guerres civils entre el poble romà, que s'explica de fet en el llibre, i durant 50 anys la ciutat de València va quedar totalment abandonada perquè es va cremar, va ser destruïda. I en època imperial va tornar a ser refundada ja amb més puixança. Ens van fer edificis importants, el fòrum, les actuals restes del fòrum romà de València són d'eixa època imperial, i es va fer sobretot una cosa que no tenien tantes ciutats en la península ibèrica, tantes ciutats romanes, que era el circ. El circ, hem de pensar que era una estructura gigantesca, llarguíssima i de molta potència, i d'alguna manera al circ de València, evidentment, anaven gent de tota la contornada, perquè en la València romana hem de pensar que s'ha calculat que com hi havia un màxim de 8.000 persones. Doncs igual en el circ hi havia tantes persones com això que venien de tots els llocs. I llavors en època imperial sí que València va agarrar més força, i de fet per això quan arribaria també l'època cristiano-romana, perquè al final de l'imperi romà, l'imperi romà es cristianitza, València va ser capital, va ser seu d'un bisbat. I això també li va atorgar molta importància per al que vindria després de l'època romana, ser
claro,
la seu d'una
claro.
diòcesi, que de fet, doncs això, en època visigòtica, això seria important.
I Vicent, Sant Vicente Mártir existió o puede ser un personatge legendari?
Jo crec que diu la historiografia, jo no sóc un gran expert en la geografia ni en les històries de sants, però Sant Vicent Mártir pareix que sí que va ser un personatge real, va ser un diaca que venia de Saragossa i que en les grans persecucions de cristians del segle III, finals del segle II, principis del segle III, doncs van ser portat a València juntament amb el bisbe de la diòcesi de Saragossa i van ser torturats sí, les restes sí, de Sant Vicent, doncs sí que després van crear un lloc de devoció on estava, al costat d'on estava la catedral visigòtica.
Que està, no, és molt bonito perquè hacen una procesión. Sí. Yo he estado, que sales muy pronto y visitas todos los sitios donde pasó Sant Vicente y es muy interesante.
Sí, de fet, encara estan les restes del teòric lloc. Això
bueno,
sí que no
es procesión, es gente que va y vas todos juntos a visitar.
La teòrica presó on van torturar a Vicent i és visitable al costat de la cripta arqueològica de Sant Vicent, I doncs, això és una de les restes també d'època romana, en realitat. És època romana, però ja en el moment de transició cap al cristianisme romà.
¿Y cuál fue el destino de Valencia en los siglos del dominio visigodo?
Bé, doncs, com deia, aquest fet que durant l'època imperial romana tinguera una certa importància i fora la seu d'una diòcesi, va fer que en època visigòtica també València continuara sent un nucli urbà important dins de la certa autarquia que hi ha en els segles visigòtics. Els segles visigòtics, a partir del segle V, diguem que l'imperi romà entra en regressió, hi ha menys relacions comercials, les ciutats es fan més menudes, per exemple, el circ va deixar de funcionar i part del circ es va fer servir com a muralla. Llavors, dins d'aquest context general de certa regressió i de certa autarquia a nivell de tota Europa, doncs la ciutat de València va continuar tenint la seva importància, sobretot per la figura del bisbe, sobretot perquè el bisbe va continuar mantenint un poder. Perquè, de fet, quan es desintegra l'imperi romà, diguem que la nova estructura política és la dels visigots, però la estructura política dels visigots està molt connectada amb l'Església. I, de fet, els bisbes, per exemple, fan també un paper polític. I claro, això és el que va mantenir la importància. De fet, només hi havia quatre diòcesis en època visigòtica, en l'actual territori valencià, ja a final, i València era una d'elles. També, per exemple, com Elx, que era l'altra gran ciutat d'època romana que es va fundar llavors i que després va continuar important en època visigòtica.
És preciosa la història, però hay que passar molt temps.
Sí, de fet,
te lies mucho.
A Elx, per exemple, hi ha les restes d'una basílica d'època paleocristiana i visigòtica que són precioses en l'actual jaciment de l'Alcúdia. Així que bé, sí que tenim restes d'aquella època.
Pues Vicent, detengámonos aquí un momento y escuchemos alguna canción ligada a la historia de Valencia o de tu trayectoria vital. ¿Qué te parece que pongamos? Creo que habías elegido Valencia.
No se acaba mai.
Es de Julio Bustamante, ¿no, Vicent?
Sí, és una cançó de Julio Bustamante que, de fet, dona nom al meu anterior llibre i que m'agrada molt perquè bé, expressa el que jo sent per València, que no se m'acaba mai, perquè en aquest cas doncs, vas passejant-la i sempre vas descobrint detalls nous. I no només a nivell arquitectònic, sinó també a nivell històric. És un pou sense fons i crec que València no s'acaba mai, com diu Julio Bustamante.
No s'acaba. Además, estamos aquí para ir recordando todas esas cosas que se nos olvidan. Olvidan muy fácilmente. Pues vamos a escucharla.
Thank you. tierra que al nord estem. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer. O sempre hi ha coses a fer.
Vicent, sigamos siglo a siglo. Estaba muy bien la canción, ¿eh? te anima un poco. En el 711, las tropas islámicas que habían arrasado el norte de África, que ya nos has puesto un poco en antecedentes a la pregunta anterior, llegan a la península. ¿Dónde sobrevivió la Valencia cristiana, romana, la autóctona?
Bé, en un principi tenim molt poques notícies de la València islàmica. Realment sí que tenim més notícies de la zona de Còrdoba, que és on es van instal·lar els omeies, el poder polític islàmic. De València sabem que un d'aixòs omeies sí que es va instal·lar així, que era al Balancí, li van dir al Balancí perquè es va instal·lar en la ciutat de València. De fet, Russafa, el barri de Russafa, segurament ve d'una Almúnia que ell va instal·lar així.
Ens dejaran uns poemes preciosos.
Sí, més tard deixarien uns poetes àrabs interessants. Però, com dic, tenim poques notícies, però sí que sembla, pels estudis de Josep Torró, de Pierre Guixart, etc., que en esta zona, com també, per exemple, a la zona d'Extremadura, van arribar molts berbers, molta gent del nord d'Àfrica. I en aquest sentit, dels primers segles islàmics, apenes tenim notícies del que actualment seria el territori valencià. Comencem a tindre més a partir del segle IX, segle X, és a dir, ja pràcticament dos o tres segles després. I en aquest sentit, ja han passat 200 o 300 anys des de l'arribada dels musulmans, han arribat moltes tribus, com deia abans, d'Aràbia, de Síria, d'Egipte, també molts berbers, com deia ara, del Marroc, d'Algèria. I el que sabem és que aquestes tribus que van arribar, sobretot, van assimilar a les poblacions antigues visigòtico-cristianes que hi havia. És a dir, que aquestes poblacions visigòtico-cristianes es van acabar integrant en la cultura islàmica i van acabar no només parlant àrab, sinó convertint-se a l'islam. Sabem pel que sabem, per exemple, de la zona de Còrdoba, que com deia tenim més informacions, a partir del segle IX, aproximadament, a partir del 850, del 900, els cristians que continuaven, perquè hi havia, com deia abans, hi havia diòcesis i hi havia comunitats cristianes organitzades, van començar a notar molt la pressió del nou poder, és a dir, hi ha bisbes que parlen de que els cristians ixen de casa i els xiquets musulmans els cantalegen, els apedregen, els perseguixen, comencen a haver persecucions de cristians. I en aquest sentit, molta gent cristiana decideix pel seu compte convertir-se. I molts dels que no decideixen convertir-se es maten. Hi ha una sèrie de màrtirs cristians del segle IX de l'Andalus. I el que sabem com a resultat final és que cap al segle XI ni a Còrdoba ni tampoc a la resta de l'Andalús, pràcticament ja no queden cristians. Tots s'han convertit a l'islam. Això passa no només a l'Andalús, sinó que passa a altres zones on els musulmans s'han expandit.
Claro.
A Iran, a tot el nord d'Àfrica, que eren llocs on no, en un principi no eren musulmans i acaben convertir-se a l'islam. I en aquest sentit, l'actual territori valencià, cap al segle XI-XII ja no hi ha cristians. De fet, quan arriba Jaume I no es troba cap cristià. Quan en la crònica de Jaume I, en el llibre dels fets, i no diu que s'hagi trobat a cap cristià. Al contrari, el primer que fa quan entra en la ciutat, després del 9 d'octubre de 1278, és anar a l'església major, a la mesquita major, perdó, i consagrar-la per a convertir-la en una església, perquè no hi havia altres esglésies. Sí que hi havia un lloc que era el monestir, el que després seria el monestir de Sant Vicent de la Roqueta, sí, que també és un lloc vinculat al culte de Sant Vicent Màrtir, on sí que tenim constància que a començaments del segle XIII se celebraven misses, però segurament se celebraven misses per a la població flotant cristiana que hi havia. És a dir, a la València islàmica hi havia mercaders cristians, hi havia mercenaris cristians que lluitaven a favor del poder islàmic, i esta gent, com que eren cristians, sí que doncs tenien unes necessitats espirituals que, per exemple, sabem que es feien misses en eixe nucli concret del que després seria el monestir de Sant Vicent de la Roqueta. Però, per exemple, sabem, pel que es diu a mitjan segle XIII, que parlen en passat de quan es feien eixes misses, que venien, clergues, que venien sacerdots de Catalunya i d'Aragó, perquè així no n'hi havien. Per tant, doncs, diguem que el cristianisme va quedar com una resialla, sobretot de gent de fora. Però és que quan parlem, sempre que parlem de l'Àndalus i de la convivència de les tres cultures, no hi hagué coexistència, però tolerància n'hi hagué poqueta, ni a l'Àndalus ni als cristians. De fet, els cristians després, quan Jaume I conquereix València, una part dels musulmans es quedaran, però finalment, quatre segles després, en 1609, s'expulsa els moriscos. És a dir, que hi hagué períodes de certa coexistència, però tolerància no hi hagué molta, ni uns ni altres.
Vicent, ¿cuáles son los cinco actos de la Valencia musulmana de los que hablas en tu libro?
Uh-huh. Sí, hi ha un capítol que és un tant especial, perquè es diu Valencilla en cinc actes, en què, com si fora una obra de teatre, intenta explicar els cinc moments més importants de l'època musulmana en la ciutat de València, en este cas.
Sí,
en
la ciutat.
Territori. Llavors, parla en un primer moment del moment en què arriben els musulmans cap al 711 i conquereixen la ciutat i trauen fora els visigots, el bisbe visigot, etc. Després també de com comencen a arribar els berbers cap al segle, i com comencen a arribar els berbers no només són llauradors, bàsicament, són llauradors que venen del nord d'Àfrica i que ells són els que van fer l'Horta de València. L'Horta de València, que coneixem avui en dia en totes aquestes séquies, no exactament igual, però sí que les séquies les van construir llauradors berbers, perquè venien del nord d'Àfrica i tenien unes tècniques hidràuliques molt avançades per a intentar aprofitar l'aigua del desert, evidentment, i llavors quan van arribar així i van veure que no hi havia desert, sinó que hi havia rius abundants, van fer uns grans sistemes hidràulics. Això és el segon moment. Després parla també del moment en què València es converteix en una taifa, en la capital d'un xicotet territori que no tenia les fronteres res a veure amb l'actual territori valencià, però sí que era un territori que envoltava la ciutat de València, i com això es converteix en un poder autònom respecte a la resta de poders islàmics. En quart lloc, parla del moment de la conquesta del Cid, que és un moment molt puntual a finals del segle XI, i que, per exemple, sabem que el Cid sí que es va trobar encara uns quants cristians a la ciutat de València, però també sabem que aquests últims cristians se'n van anar amb ell. Quan el Cid se'n va anar, perquè el Cid només va dominar uns anys la ciutat, primer ell i després la seva dona, Jimena, van dominar, no recordo si 8 o 10 anys, quan se'n van anar, perquè els musulmans van tornar a conquerir la ciutat, musulmans nord-africans, novament, aquells últims cristians que hi havia a la ciutat de València se'n van anar amb les tropes del Cid. I finalment, el quint moment del qual parlen en el llibre sobre la València islàmica és el moment de la conquesta cristiana en aquest moment. En aquesta mini-obreta de teatre parla de com els musulmans doncs, blasmen al tirà, com li diuen a Jaume I, li diuen Yagmú al barceloní, el tirà, perquè diuen que era el comte de Barcelona, també a banda de rei d'Aragó, en els fons li diuen Yagmú al barceloní i li parlen d'ell com un tirà, i evidentment com els expulsa, i quan ja Jaume I conquereix la ciutat de València, no deixa pràcticament ni un musulmà de la ciutat. Expulsa 50.000 musulmans, segons explica ell en la mateixa crònica, més enllà del riu Xúquer. I després, quan s'instal·len els cristians, només deixaran que s'establisca una xicoteta moreria amb unes poques desenes de famílies musulmans, però els va expulsar a tots en un principi de la ciutat de València. Sí que és cert que en altres parts del regne de València quedaron. Sí que es van quedar, sobretot en les pitjors zones, en les zones muntanyenques, en les zones interiors. Ahí sí que un terç del regne de València va estar habitat per musulmans fins a l'expulsió de 1609.
Ja, ja. Vicent, parafraseando el título de uno de tus libros, donde... ¿Desde cuándo somos valencianos los valencianos?
Uh-huh. Sí, això és el que es explicava abans, de que abans de 1238 existia la ciutat de València des de època romana, però...
Como valencianos, no como...
O sigui, la ciutat de València sí. La ciutat de València sí que sabem, de fet, que existia el gentilici. Claro, en època romana es parla dels valentini, que eren els valencians. En època musulmana es parla del valencí, que són els habitants de la ciutat de València. El valencí vol dir el valencià de la ciutat de València. Però si tu anaves als poetes àrabs que parlàvem abans d'Alcira o d'Onda o d'altres llocs, aquells en cap poema ni en cap font veiem que se senten valencians, perquè no hi ha hagut un territori amb un autogovern, amb tota una sèrie de coses que donen lloc a una identitat col·lectiva. Quan parlava abans de la taifa, per exemple, les taifes no eren com els regnes cristians. Les taifes no tenien ni corts ni institucions comunes en la qual participava la gent, sinó que hi havia un poder dominador, que era l'estat islàmic, i després el poble que estava dominat. En canvi, la cosa canvia quan arriba Jaume I, perquè a partir d'ahí no és que vinga cap democràcia ni molt menys, però sí que ve un regne, en este cas, que té unes institucions participades en certa manera per la gent. No tant per la gent del comú, però sí pels representants de la gent. Per exemple, Jaume I, la gran decisió de Jaume I, per la qual som valencians, és primer crear un regne, és a dir, un regne diferent d'Aragó i de Catalunya, cosa que no havia passat quan els seus antecessors havien conquerit Terol o Tortosa i Lleida. En el cas de Tortosa i Lleida la van incorporar al que després seria el Principat de Catalunya, i en el cas de Terol van incorporar el que seria el regne d'Aragó. En canvi, Jaume I decideix crear un regne nou, que es diga Regne de València, amb unes fronteres pròpies, però no només això, sinó que en 1261, que és l'altra gran data fundacional, a part de 1238, en 1261 convoca les primeres Corts Valencianes. I a les Corts Valencianes aniran nobles que viuen a València, al territori valencià, eclesiàstics, grans prelats que viuen al territori valencià, i també representants de les ciutats civiles reials. Llavors, en eixes Corts, diguem que hi haurà uns governants que governaran el regne juntament amb els monarques. I això fa que amb el temps, a través d'eixa gestió mancomunada del govern, sobretot entre les elites primer, entre eixos governants, comencen a dir, bé, té igual d'on venim, perquè la majoria venien o de Catalunya o d'Aragó, alguns també de Navarra, alguns de Castella, etc. Té igual d'on venim, perquè el que hem de fer és defendre els interessos d'este regne que, estem governant des de les Corts, i no només governant des de les Corts, sinó que després també apareixerà la Generalitat, que era una espècie d'hisenda pública en aquells moments. Ara és el nostre govern, però en aquells moments era una hisenda pública, i a través de, per exemple, quan la gent havia de pagar impostos per a la Generalitat, pagava impostos i sabia que era per a defendre les seues fronteres, que era pagar impostos que era per a posar torres de vigia contra els pirates musulmans, que pagaven impostos, per exemple, per a fer camins, per a fer ponts, i clar, això va fer, al final, que gent que venia de molts diversos llocs i que ja venia amb la seva pròpia identitat, fora d'algun país occità, o de Catalunya, o d'Aragó, o de Navarra, o de Castella, finalment digueren, bé, nosaltres som valencians perquè estem vivint i estem gestionant aquesta terra. Llavors, aquest procés es desenvolupa entre els segles XIII i XIV. De fet, les primeres mencions al gentilici col·lectiu valencià més enllà de la ciutat de València, és a dir, aplicat a una persona que visquera en Alcoi, que visquera en Vinaròs, que visquera en Elx, etc., són de mitjan segle XIV, de cap a 1330-1350. Ahir ja el gentilici col·lectiu valencià per primera vegada vol dir una cosa, alguna cosa més que habitant de la ciutat de València. Vol dir habitant. Del regne, sí, de València, sí, de tot el territori que en l'actualitat va del Sénia al Segura. I aquesta identitat, que en l'edat mitjana era diferent a la nostra, perquè hi ha moltes coses que han canviat des de llavors, però aquesta identitat sí que anirà a transformar-se fins a arribar als nostres dies, i explica per què nosaltres ens considerem valencians. Perquè va aparèixer en aquell moment vinculat a les fronteres i a les institucions del regne de València.
Muy interesante. Seguro que van a correr a comprar tu libro. San Pere Pascual, que es la gran referencia de enlace entre Valencia, mozárabe y la propiamente cristiana, ¿existió o es un invento?
I tampoc, en este cas, tampoc sóc expert en el tema. Sí que sé que hi ha articles que defensen... La cronística tradicional feia que Sant Pere Pasqual fora un, diguem que un monjo cristià d'època de quan arriba Jaume I, però no apareix. No, per exemple, Jaume I no diu res de Sant Pere Pasqual ni res de tot això. I després hi ha un article de Jaume Riera, una figura a la qual jo li tinc un enorme respecte, va morir fa poquet, era un arxiver i historiador de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, del qual he après moltíssim perquè tenia una erudició brutal, però una cosa, qualsevol cosa que necessitaves, anaves a preguntar-li a Jaume Riera i obria el pou d'informació. Li havies de caure bé, això també és cert, perquè si no li queies bé, també era una persona molt, molt arisca. Però la veritat és que Jaume Riera, que ha fet estudis interessantíssims i molt, molt erudits, com dic, va fer un article en què demostrava que Sant Pere Pasqual en realitat era un invent de l'orde al qual en teoria pertanyia, com altres invencions de sants que s'havien fet durant l'època moderna. De fet, jo ja dic, no sóc expert en aquest tema, però sí que pel que sabem del segle XIII valencià, no hi havia rastre cristià més que el nucli de Sant Vicent de la Roqueta i ja està.
I nadie ha rebatido desde el valencianismo cultural en existencia de quien se ha convertido en un emblema de los valencianos?
Però a qui refereixes?
A Sant Pablo.
Bueno, no crec que sigui un emblema dels valencians, sinó d'alguns pot ser, però ja dic, la qüestió està en que l'article de Jaume Riera, jo crec que des de la meua no experiència en el tema concret, pareixia prou demolidor i prou clar respecte que va ser una invenció posterior. Ja dic, és que no hi ha altres rastres de cristianisme en el segle XIII. Sí que és cert que Leopoldo Peñarroja, per exemple, té un llibre sobre els nuclis cristians en època andalusina, però tampoc mostra que en el segle XIII hi haguera una presència cristiana forta. En aquest sentit, l'evolució de València no va ser diferent a la de la resta de l'Àndalus. En la resta de l'Àndalus, segons expliquen tots els arabistes i tots els historiadors experts en el segle XII i en el segle XIII, havia desaparegut el cristianisme en aquest moment. Per exemple, el que deia abans del Cid, és clar, quan el Cid arriba cap a l'any 1090, hi ha uns poquets mossàrabs, és un poquets cristians, i després se'n van amb ell. Llavors, l'evolució de València va ser com la de la resta de l'Àndalus, en què cap al segle XIII ja no hi havia cristianisme organitzat.
Yeah. I Vicent, Jaume I, tal com lo contemplamos 8 segles després, és una figura més simbòlica que històrica?
Bé, les dos vessants. Bé, evidentment, per a nosaltres, moltes vegades, Jaume I és un gran símbol i no sabem exactament què és el que va fer. Diguem que és el pare de la pàtria, pel que explicava abans, perquè va crear el regne de València, i per això som valencians en l'actualitat. I sí que és cert, segurament, que doncs, la ciutadania no coneix ben bé els actes de Jaume I. Ara bé, segurament és un dels personatges més coneguts, perquè de la resta de la història valenciana encara normalment sabem menys. Un dels objectius del llibre és això precisament, que es conega millor aquesta història, no només els personatges, sinó també els fets que ens han afectat com a valencians al llarg de tants segles.
Eso está muy bien. ¿Por qué Jaume I convirtió en reino València i no incorporó els territoris de Catalunya i Aragó?
Sí, el que explicava abans, Tortosa i Lleida, per exemple, en el segle XII sí que s'incorporen a Catalunya, o Terol, tota la zona meridional, sí que s'incorpora a Aragó, per altres reis, però Jaume I va decidir fer un regne nou, bàsicament per una raó, i era perquè fent un regne nou amb unes lleis noves, que eren els furs de València, i els furs de València els va fer ell, va fer la seva cancelleria, no ell, evidentment, que no era expert en dret, però sí que la seva cancelleria, eixes lleis li donaven molt més de poder al rei que no a la noblesa. amb la qual cosa el rei podia governar amb molt més poder al Regne de València que a Catalunya o Aragó. Llavors va ser una jugada política, per dir-ho d'alguna manera. Ho va fer per interès, no ho va fer per, evidentment, perquè pensant que ara farem un poble nou, sinó per interès propi. I, de fet, els reis, per aquella decisió de Jaume I, sempre van tindre molt més de poder al territori valencià que no a Catalunya o Aragó, que foren sempre territoris més rebels, per dir-ho d'alguna manera, a l'autoritat reial.
És veritat. La guerra con Castilla del siglo XIV, de la de los Pedros, ¿fue una guerra tal y como podemos tener ahora la idea, o se trató de escaramuzas y batallas dispersas?
La guerra entre la corona d'Aragó i la corona de Castella entre 1356 i 1369 fue una guerra brutal. O sea, res d'escaramuses. No, fue brutal, de fet. Per exemple, a València es van fer dos intensos setges en 1363-1364, van assetjar la ciutat. De fet, les dos L's de l'escut de València ve de la resistència dels valencians en aquests dos setges. El rei va decidir que, com havien sigut tan lleials i no sabien, malgrat aquest gran setge, no s'havien rendit i no s'havien fet castellans, per dir-ho d'alguna manera, es va donar el títol de doblement lleials. O, per exemple, també sabem que als peus de Calp, del Penó de Calp, hi havia un poble. S'havia fundat un poble en el segle XIII, que era el poble d'Ifac, i que existia fins i tot fortificat amb la seva església, que actualment s'està excavant, i va ser pràcticament arrasat per la marina castellana. No només a territori valencià, sinó a territori aragonès, es van arrasar pobles, les fronteres valencianes van estar en greu perill, tota la part interior d'actualment és Ademús, etc., va patir molt la guerra. A més, va ser una guerra molt llarga, va durar amb parons, això sí, però va durar més de 10 anys. De fet, l'origen de la Generalitat Valenciana es troba sobretot, la Generalitat Valenciana es consolida en aquest moment perquè la gent ha de pagar molts més impostos per a poder pagar els exèrcits, pagar la defensa. Llavors va ser una guerra important i, de fet, això també va accelerar la identitat valenciana. Aquesta identitat valenciana que havia estat conformant-se, quan tens un enemic exterior, en aquest cas els castellans, doncs la gent va dir, ens hem de defensar com a unitat, com a poble, les nostres fronteres que ens estan invadint tant pel sud com per l'oest.
Sí. I Vicent, ara, en plan pregunta examen, què fou el compromís de Caspe?
El compromís de Casp, al qual es dedica un capítol en el llibre, intentant rebatre un mite que diu que a partir del compromís de Casp, diguem que tot ha anat malament als valencians, des de 1412. El compromís de Casp va ser la solució que es va fer per a resoldre un problema greu que hi havia, i és que Martí l'Humà, en 1410, el rei de la corona d'Aragó, havia mort sense descendència i sense haver declarat un hereu. Llavors hi hagueren diversos pretendents a la corona, i de fet hi hagué una guerra civil, sobretot a Aragó i a València, entre els partidaris de Ferran de Trastàmara, que era castellà, i els partidaris de Jaume d'Urgell, que era català. I en aquest sentit, per a solucionar tot aquest problema, sobretot per influència del papa Luna, de Benet XIII, que en aquell moment era un dels papes que hi havia en la cristiandat, perquè hi havia diversos papes en aquest moment del cisma d'Occident, es va decidir arribar a una solució pactada, que era que es triarien tres representants de València, tres representants d'Aragó, tres representants de Catalunya, i amb una majoria simple i al mateix temps qualificada, el que triaren seria el nou pretendent. Quan es va fer el compromís, pràcticament tot el món sabia que el triat seria Ferran de Trastàmara, el castellà, perquè els membres dels compromissaris estaven sobretot a favor del papa, i el papa volia que fora el rei Ferran de Trastàmara. En aquest sentit, el que intenta rebatre és que a partir de llavors es diu sempre que com va entronitzar una família castellana, doncs tot va anar malament perquè no era una família de la corona d'Aragó. Al contrari, el segle XV és un segle de creixement i és el segle d'or dels valencians. Sí que és possible que a Catalunya anara malament el segle XV, i tinguera una guerra civil catalana, però a València l'arribada dels Trastàmara, d'una família reial castellana, no va comportar cap problema, i a més, això era una moneda de canvi habitual en qualsevol lloc. A Nàpols governaven els aragonesos, a Hongria governaven famílies franceses, a Anglaterra els reis eren d'origen francès també, fins i tot a Castella també eren d'origen borgonyó. Això era normal en l'Europa del moment, que una família d'un altre país acabara governant la teua. Després, de fet, els àustries van arribar a la monarquia hispànica.
I el paper de Sant Vicente Ferrer en el fue nefasto para el reino de València i el conjunt de la corona d'Aragón?
Conyadí, jo opine que no. Vicent Ferrer era un d'eixos compromissaris que va votar per Ferran de Trastàmara. Ell ho va fer bàsicament perquè estava alineat amb el papa. El que volia el papa després, perquè estava en un moment en què hi havia més d'un papa, de fet hi havia tres papes en eixos moments, era tindre les forces de Ferran de Trastàmara, que tenia unes tropes castellanes molt potents, per anar a Roma i, diguem que per la força, fer-se ell l'únic papa reconegut de la cristiandat. Això després no va ser possible perquè per circumstàncies es va triar el papa d'una altra manera i el papa Luna va acabar els seus dies tancat a Peníscola com a un papa cismàtic i rebutjat per la gran majoria de la cristiandat. Però vaja, perquè deies de Sant Vicent, jo crec que en aquest cas ell va actuar de manera com li interessaven les circumstàncies i com, de fet, crec que era l'única manera d'acabar amb la guerra escollint a Ferran de Trastàmara, que de fet estava guanyant la guerra.
Y Vicent, ¿por qué en tu libro pones nuestro siglo de oro entre interrogantes?
Porque també com m'agrada buscar si hi ha rerefons verídic darrere dels mites valencians. En el cas del compromís de Casp, sí que doncs, puc rebatre aquest mite de que a partir d'ahir tot va anar malament, però en canvi en el segle d'or em pregunte si realment va ser un segle d'or i amb prevencions dic que sí. Per què en prevencions? Doncs perquè el segle XV va ser, per exemple, un segle molt roïn per al nord valencià. Morella i Sant Mateu i tota la zona, que havia tingut una gran puixança en el segle XIII, en el segle XIV, per tot el comerç de la llana, el segle XV va ser terrible. Es van despoblar, van tindre una forta crisi econòmica. O també el segle XV va ser un segle roïn per a jueus i musulmans, que cada volta es van veure més perseguits i finalment els jueus van ser expulsats en 1492. Però sí que és cert que per a la resta del Regne de València va ser un segle d'empoderament, de creixement, i una mostra molt clara és la llotja dels mercaders de València, que actualment és patrimoni de la humanitat, i que mostra un poc aquest segle d'or.
Que la tenim ahí.
I no només això, sinó el segle d'or és un títol que ve de la literatura. Segle de Joan Martorell, d'Ausias Marc, d'Isabel de Villena, etc. Així que realment va ser un segle en el qual els valencians van refulgir no només ahir, sinó també els Borja, Sant Vicent, etc. Un segle important per als valencians.
Vicent, i en el segle XVI començó la decadència cultural?
Bé, això també és un d'això no parla tant en el llibre, però sí que és un concepte que ve de l'estudis filològics que actualment s'està revisant moltíssim. És a dir, la decadència cultural més pront vindrà a partir del segle XVIII, quan després dels decrets de Nova Planta doncs hi ha una imposició clara d'una cultura que no serà la valenciana, que en aquest cas serà la castellana. De fet, totes les institucions escrivien les seues actes en valencià fins a 1707, en el moment que hi ha el decret de Nova Planta. En el segle XVI, jo el que la meva visió que hi ha en el llibre és que no va ser un segle tan roïn per als valencians com es pensa després de les germanies, que sempre es pensa que va ser un segle molt roïn. Realment, per exemple, l'autogovern valencià va continuar funcionant bé, els furs van continuar funcionant i, de fet, el que parlava abans de la llotja, però també podem parlar del Palau de la Generalitat, en realitat és un palau sobretot del segle XVI. Les grans pintures que hi ha en la Generalitat dels Diputats, això és de finals del segle XVI, és a dir, que teníem encara un autogovern molt, molt fort. Per tant, crec que això s'està revisant.
I creus que la importància que tuvieron les germanies fue flor d'un dia?
Bé, doncs va ser una revolta com altres que hi havia hagut abans, per exemple la revolta de la Unió, evidentment tingui unes conseqüències en primer lloc negatives perquè tingui una repressió molt, molt forta, però jo diria que cap a mitjan segle XVI ja el Regne de València s'havia recuperat d'aixes conseqüències i més pront el que passa en el segle XVI és que hi ha un canvi de superestructura, és a dir, en el segle XV València pertanyia a la corona d'Aragó, que era una corona no relativament gran, era gran, però no era grandíssima, i en el segle XVI el Regne de València pertany a l'imperi hispànic, que té possessions des de Filipines fins a Amèrica. I llavors, clar, la veu dels valencians i dels governants valencians se sent molt fluixeta dins d'aquest gran imperi, i en canvi abans en la corona d'Aragó se sentia molt forta, perquè era un territori molt important. Llavors el que sí que hi ha un canvi és de passar de ser un lloc central a ser un lloc perifèric d'un imperi enorme.
¿Y la expulsión de los moriscos tiene su lógica en el contexto histórico de revueltas musulmanas y brutales ataques piratas?
Bé, sí que és cert que durant tota la segona meitat del segle XVI hi ha atacs piràtics, hi ha revoltes musulmanes, per exemple les Alpujarras, que era un lloc on els musulmans també eren molt tenien grans comunitats, hi hagué una revolta molt important. Així no se'n va produir cap, hi hagué algun complot morisc per a intentar sumar-se a la revolta de les Alpujarras, però no va arribar a bon port. I sí que hi havia sempre esta amenaça, esta visió dels musulmans com que eren una quinta columna perquè ajudaven els atacs piràtics. Però la raó final de l'expulsió més bé obeeix a, com moltes voltes en la història, a raons que no tenien res a veure amb eixe mateix problema. Sí que hi havia un sector de l'Església i de la Inquisició que feia molta pressió perquè s'expulsara els moriscos, que en teoria eren cristians perquè els havien obligat a convertir-se uns 80 anys abans, però d'amagat continuaven practicant tota la seva fe islàmica i continuaven fins i tot molts parlant àrab. Però finalment la decisió que la va prendre Felip III, segons expliquen els estudiosos sobre el tema, la va prendre perquè acabava de perdre totes les guerres en Flandes i estava a nivell internacional en una situació com de desprestigi, i per a mostrar que la seva monarquia era una monarquia forta, una monarquia més a més cristianíssima i que anava amb els designis divins, va decidir expulsar a tots els musulmans de la península ibèrica, com dient, bé, puc perdre guerres en Europa, però mireu quina pujança tinc jo, quin poder tinc, que expulsa a tots els musulmans, a 300.000 musulmans de la península ibèrica. Llavors, és cert que sí que eixa sospita de quinta columnisme fou important perquè era un element de la pressió contra els moriscos, però finalment la decisió es va prendre per efectes aliens i en realitat per al Regne de València va ser una autèntica catàstrofe econòmica que va marcar un segle XVII molt, molt ruïnós.
Qué pena. Y nada más iniciarse el siglo XVIII, en el 1707, la batalla de Almansa y la pérdida de los fueros. ¿Fue tan determinante esa batalla como ha pasado a la historia?
Bé, per als valencians sí, i no només per als valencians, sinó en general per a l'Espanya contemporània. És a dir, després de la batalla d'Almansa cau pràcticament tot el Regne de València, no tot, perquè alguns nuclis van resistir fins a 1708, 1709, per exemple, Alcoi, Alacant, etc. Però sí que va caure finalment el Regne de València, i després de caure el Regne de València cauria Aragó, cauria Catalunya, i els borbònics acabarien guanyant la guerra que hi havia contra els austriacistes. I després després d'aixes derrotes es van anar promulgant els decrets de Nova Planta, que van acabar amb tot l'ordenament jurídic institucional i l'autogovern de València, de Catalunya, d'Aragó, de les Balears. Això va fer que l'Espanya contemporània, que comença a partir del segle XVIII, del segle XIX, es fundara des d'un punt de vista molt centralista, és a dir, sense autogoverns per als antics territoris que sí que tenien govern, i a més molt castellanocèntric, perquè allò també va ser una guerra, diguem, entre castellans i la corona d'Aragó. Castellans amb el suport de bascos i navarresos, també s'ha de dir. Llavors, l'Espanya contemporània s'ha fundat en aquesta visió molt castellanocèntrica i molt centralista, i després tota la història contemporània d'Espanya ha estat marcat per això. De fet, l'estat de les autonomies actual és una excepció dins d'eixa Espanya contemporània centralista i castellanocèntrica. Com veiem en l'actualitat, encara ara hi ha tensions entre autogoverns territorials i centralisme que provenen un poc d'eixa conflagració de 1705-1714.
I Vicent, creus que ens hubiera ido mejor con los reyes de la casa de Austria que con los de Borbón?
Bé, jo crec que ens hauria anat millor sense decrets de Nova Planta. Llavors, sense guerra, primer, i després, si hagueren guanyat els austriacistes, de ben segur que s'hagueren respectat els autogoverns, i no només això, sinó que també la guerra va ser un poc la intenció dels territoris de la Corona d'Aragó de dir, la nostra veu volem que se senta dins de la monarquia hispànica. Llavors, hem de pensar, per exemple, en com van evolucionar els territoris dels Àustria en el centre Europa. L'imperi austro-hongarès va arribar pràcticament al segle XX amb autonomia territorial per a Hongria, per a Àustria i per a altres regnes que hi havia dins d'eixa monarquia composta. Llavors, segurament, en l'actual Espanya, si hagueren guanyat els Àustries, el que passa que això ja és història contrafactual, que no podem saber, però segurament hi hauria hagut una idea d'Espanya més federal i més respectuosa amb les cultures i amb els autogoverns territorials que hem tingut des d'època medieval com a mínim.
Vicent, ¿la Renaixença valenciana és anterior a la catalana?
No, al contrari, és a dir, sobretot s'emmiralla molt en la catalana. És a dir, sí que és cert que algunes coses puntuals, un poema de 1833, etc., doncs així es poden trobar, però la Renaixença com a moviment cultural potent i fort doncs va arribar a Catalunya en els anys ja 1850, 1860, i així en aquests moments, i sobretot per connexió de gent que doncs estava veient el que passava a Catalunya i deia, si a Catalunya està passant, perquè així no, que també tenim una llengua diferent del castellà. Si ells estan fent una dignificació de la llengua i la cultura catalana, és perquè nosaltres no la fem de la llengua i la cultura valencianes.
Claro, claro.
Però mai va arribar la Renaixença valenciana a ser, des del meu punt de vista valencianista, malauradament, tan potent com la catalana. I, de fet, el fet és que de la Renaixença catalana després es va passar un catalanisme polític molt potent ja a finals del segle XIX, quan així el valencianisme polític no va aparèixer fins a començaments del segle XX, fins a un parell de dècades més tard.
Ja. I Vicent, què hubiera ocurrido en el nacionalismo valenciano de no haver estallado la Guerra Civil?
Doncs segurament que haguera sigut d'una altra manera molt diferent, perquè el valencianisme d'abans de la guerra era un valencianisme molt més autocentrat, el que vindria després, perquè la Guerra Civil va arrasar amb el valencianisme dels anys 30, els valencianistes de dretes es van reinstaurar en el règim franquista i els d'esquerres o van acabar a la presó o van exiliar, i va néixer un altre valencianisme, que era un valencianisme decididament catalanista, el valencianisme de Joan Fuster, que sí, Abocava per la creació dels Països Catalans, o la construcció dels Països Catalans. El valencianisme d'abans de la guerra no era així, era un valencianisme molt més autocentrat, sense renunciar a la unitat lingüística, això és cert, però sí que era un valencianisme que anava del seny al segura i que el que intentava fer era identitat col·lectiva valenciana i aprofundir-la molt més. En aquest sentit, si no hi haguera hagut la guerra, segurament haguerem tingut en els anys 40, 50, 60 un valencianisme molt més autocentrat i potser ara tindríem una identitat col·lectiva més forta. Però això no és fruit d'eixe valencianisme catalanista, sinó el fruit de la Guerra Civil, és a dir, de que la Guerra Civil arrasara amb eixes estructures que s'havien format a principis del segle XX.
No sé si me has contestado en lo que ahora ya te pregunto, ¿por qué el nacionalismo cuando retoma el vuelo después del franquismo es de filiación pancatalanista?
Doncs això encara no s'ha estudiat a fons. Jo tinc la meua idea, per una banda, que en els anys 40 i 50 no hi ha valencianisme, o hi ha un valencianisme que se centra només en el rap penat a nivell d'activitats culturals, perquè el franquisme ha arrasat amb totes les estructures valencianistes, i el nou valencianisme, que naix molt vinculat a la figura de Fuster, naix molt vinculat també a l'exili, és a dir, a les revistes que es feien a l'exili a Mèxic, a Xile, a Argentina, que eren sobretot revistes fetes per catalans. Llavors, aquesta connexió va fer un poc que Fuster, el que li interessara, sobretot, fora aquesta connexió amb Catalunya i amb les Balears. I ell va fer la seva proposta basada molt en la llengua. I renunciant també, perquè segurament no ho havia conegut, renunciant al que havia sigut el valencianisme abans dels anys 30. Va fer la seva proposta i molta gent jove es va apuntar a aquesta construcció identitària que donava Fuster, que realment no es fonamentava en el passat recent dels valencians, perquè des de feia 6 segles que els valencians no se sentien catalans. Hi havia hagut una repoblació catalana, però ja feia 6 segles que aquells primers catalans havien passat a sentir-se valencians. Per això, entre altres coses, jo crec que el nacionalisme, la proposta nacional de Joan Fuster, doncs no va tindre èxit entre els valencians, perquè, clar, ells se sentien valencians des de feia molts segles.
Claro, claro. Vicent, hemos dicho que haríamos una clase intensiva de historia de Valencia y la verdad es que nos has dejado aclarado muchas cosas. Y la verdad es que no te hemos dejado parar ni un minuto. Sí. Ha sido intensivo. Y eso que nos hemos ido a los hechos más emblemáticos y saltando de siglo en siglo. Son tantos los temas que nos han quedado al borde del micrófono que estaríamos encantados de volver a tenerte en el futuro, desvelándonos más historias de Valencia y, de paso, presentando tu prolífera carrera como escritor. Y yo me imagino que ya tienes alguno en el bolsillo ya.
De momento estem de promoció d'este, sí que tinc moltes idees en el cap, però a Espallet, que de moment també la faena historiogràfica ens marca molt l'agenda als historiadors de l'acadèmia i de la universitat, i per tant la divulgació la fem quan podem.
Així pues recuérdanos el título del libro y, en fin, estará, me imagino que estará en las librerías.
Sí, del Senyal Segura, Breu Història dels Valencians, podeu trobar en les principals llibreries de cada localitat, també les llibreries del centre de València, i també, si no, per internet també es pot trobar molt fàcilment. I bé, jo crec que de moment la gent que l'ha llegit m'ha dit que li ha agradat i que ha passat una molt bona estona i ha après molt.
Estoy convencida de ello. Gracias, Vicent, por haber compartido esta hora con nosotros.
Gracias a tu.
Gracias siempre a ti. Y gracias también, como no podía ser de otra manera, a quienes sintonicéis semana tras semana vuestra cruce de caminos. Sara Izori y Carmen Leinez os desean una semana llena de bonitas historias. Recordadlo, ir a comprar el libro. Vais a conocer muchas historias de Valencia que la mayoría hemos olvidado. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.